Benvinguts al Xalem Llegint d'aquest mes de febrer. Estem aquí el Jordi Soldevila, darrere el vidre, la Roser aquí a la meva esquerra i jo, la Núria.
Avui us llegirem textos de la Teresa Roig, que és la darrera de les escriptores que van participar al Priorat en Persona de l'any passat i que tornaran enguany. La Teresa Roig va néixer a Igualada l'any 1975 i té diverses obres publicades. La que us llegirem avui és El primer dia de les nostres vides, amb la qual va guanyar el Premi Roc Boronat l'any 2010. D'aquest llibre, el crític Francesc Miralles en diu: és una petita delícia d'una narradora molt eficaç, que, aleluia, no escriu per ella mateixa, sinó per al plaer dels lectors. Esperem que us agradi.
El primer dia de les nostres vides. Capítol primer. Aquell matí no va sonar el despertador. Feia hores que l'esperava amb els ulls oberts, però aquell matí no va sonar. He oblidat engegar-lo. I què, em vaig dir. Amb els anys el cos és un rellotge, no passa res. Era el moment just de llevar-me, anava bé de temps i no vaig voler donar-hi més voltes. Em vaig alçar silenciosament pel meu costat del llit, descalç, amb el peu esquerre, com sempre. Un calfred va sacsejar-me. Em feia mal el cap, de bon matí. I estava tan desvetllat com pot estar-ho algú que no ha dormit en 2 dies. Era dilluns 20 de març. Al calendari de la cuina hi havia escrit felicitats amb 3 signes d'exclamació. Vaig encendre la cafetera. A l'habitació, la meva dona seguia dormint gairebé immòbil sota els llençols. Vaig tornar-hi per seure una estona al seu costat, per observar-la. Havia de fixar-m'hi atentament per estar segur que encara respirava, ni tan sols feia soroll. Era com si cada vegada existís amb menys força, com si hagués decidit deixar-se morir. Sovint tenia la sensació que qualsevol dia em despertaria amb ella morta al meu costat. I aquesta idea embasava al buit els meus sentiments. Només una cosa em donava aire de nou: sentir-la. Si abans de sortir de casa gosava caronar-la o olorar-li els cabells, ja em quedava més tranquil. Un gest seu em tornava l'esperança. En ella, en mi, en el que l'un per l'altre havíem significat. Mantenia vius, amb tot detall, els records de l'època que acostumava a despertar-se amb mi per desitjar-me bon matí i fer-me un petó. Després, quan jo li deia adéu, tornava a dormir-se amb un sospir als llavis. Feia veure que em mirava des del llit, amb els ulls mig clucs, i somreia. Però això era abans, esclar. Dels crits, el silenci i l'accident. Abans.
Capítol segon. A mesura que ens endinsàvem en la ciutat, semblava que es despertés. Les portalades escopien humans mig sonàmbuls, condemnats a transitar per les voreres. Els autobusos passaven farcits de badalls, amb els vidres entelats. Alguns cotxes semblava que acceleressin per tal d'espavilar-se. Feia fred, vent. Hi havia cases amb llengües de roba als balcons, antenes despentinant-se als terrats. Jo no pintava res en aquell quadre. Em sentia com un simple espectador, algú de pas. Havia escapat de la rutina, o millor dit, me n'havien fet fora, i estava totalment descol·locat. Sempre havia tingut on anar, destí, trajecte, horari, una existència organitzada, sense lloc per a la improvisació ni la novetat, fins llavors. Contemplava el paisatge en la distància de l'espai dels sentits, procurant distreure'm, però una imatge em seguia des del pont. La meva ombra, el meu reflex en voreres i aparadors, incomplets. Faltava el maletí. Una part del meu cos m'havia estat arrabassada i enyorava aquell apèndix de mi mateix, de la meva vida. Caminant al meu costat, mirant-me de reull, com si pretengués llegir-me els pensaments, ell esperava que jo fes o digués alguna cosa, però aviat se'm va cansar. Per què? Altre cop la seva veu se m'avançava. Per què què? Per què no m'has impedit que el llencés? La pregunta em va fer entrebancar, o potser va ser el fet de seguir sense trobar-hi resposta. Tenia raó, no havia fet res per aturar-la. No ho sé, pensava que no en series capaç. Per què? Tu no em coneixes. Com podies saber-ho? He pensat que potser era broma. I per això reies. Continuava sense saber-ho. Per què he rigut? Només d'imaginar el que acabava de perdre en aquell pont se'm feia un nus a la gola. Malgrat tot, d'una manera estranya, començava a sentir-me lleuger. Més del que mai ho havia estat. Les meves mans gesticulaven en l'aire. Buides, sense cap pes que les mantingués ocupades. Eren lliures, però només les mans. La resta de mi encara se sentia culpable, per això callava. De res, home. De res? Estaves a punt de donar-me les gràcies, oi? Per llançar les meves coses al riu? Doncs no sé què vols que et digui. Gràcies. Tu no ho hauries pogut fer, n'estic segura. Ah, és clar, tu sí que sabies que jo no en seria capaç, oi? Se't veia als ulls. Necessitaves que algú et donés un cop de mà per treure't aquell mort de sobre. Quina bajanada. No saps la quantitat de documents que importants que hi duia. Documents? De què? De la feina. Ah, i... Com que i? Quin és el problema? Ves i explica'ls què ha passat. Vaig imaginar-me l'escena. L'oficina, el despatx del meu cap i a mi mateix relatant com havia perdut els balanços trimestrals, per exemple. Mare de Déu! Com? Diria ell. Doncs resulta que anava pel carrer seguint una desconeguda i aquesta de sobte m'ha pres el maletí i l'ha llançat dalt a baix d'un pont. Però el més curiós de tot és que no he mogut ni un dit per aturar-la. Què li sembla? El director tindria una embòlia. De nou em van venir ganes de riure. Potser havia estat un encert que m'haguessin acomiadat. O potser la sort era que aquella noia m'acabés de treure. Literalment, un pes del damunt. Era de bojos, sí. Sobretot jo. Un jubilat prematur que fingia seguir anant a treballar. Quant de temps ho hauria pogut fer? Setmanes? Mesos? Per això duia el maletí aquell dia, el primer dia de la meva jubilació anticipada. I poques hores després ja havia fracassat. Estàs rient un altre cop. Veus? Si t'importés de veritat, no m'hauries deixat fer-ho. Vaig encongir-me d'espatlles mentre pensava en els papers de l'acomiadament i tot el que se n'anava sense mi riu avall. A més, si realment tinguessis una feina, ara mateix no series aquí, passejant tranquil·lament al meu costat, sinó treballant. Tinc o no tinc raó? Suposo que encara no podia reconèixer en veu alta cap de les dues coses, ni haver perdut la feina, ni la manca d'importància que darrerament tenia per a mi. L'autoengany continuava imposant-se. Caldria temps i valor per superar-lo. Vam caminar una estona en silenci. De tant en tant es girava a mirar-me i reia. Reiem.
Capítol quart. Vam passejar. Molta gent ha oblidat el que és. Tothom camina per anar a algun lloc concret i com a últim recurs. En general, es té massa pressa per arribar i és millor que un taxi, bus o metro agilitzi el tràngol de l'espera. Caminar és tan sols un mitjà, no és mai l'objectiu. Si bé resulta sorprenent descobrir com es transforma el carrer si li dones temps. Si t'espolses el ritme frenètic i mecanitzat que se t'enganxa el cos. Aleshores es converteix en tot un espectacle, digne només de l'observador més pacient. La ciutat és sempre canviant. Infern per a uns, paradís per a uns altres. Tot depèn de si ets capaç de frenar enmig de la multitud, nedar contracorrent o fins i tot aturar-te. Vam menjar-nos les últimes pomes, en silenci, i quan de la meva ja només en quedava el cor, abans que pogués llançar-lo en una paperera, ella va afanyar-se a impedir-m'ho amb una mirada desaprovadora i va mostrar-me què n'havia de fer. Uns metres enllà, en un petit quadrat de terra, on al passat hi havia hagut un arbre, va fer un forat amb les seves pròpies mans i va dipositar-los amb molta cura, tots dos, el seu cor i el meu. Algun dia va començar i va deixar la frase a mitges. Aleshores, com una fulla sense voluntat pròpia, empesa per una ratxa de vent, va enclastar-se contra l'aparador d'una botiga de roba. Els palmells de les mans ben oberts contra el vidre, com ventoses marcant les ditades a fons. Els ulls, la boca, oberts de bat a bat, esperant que una força sobrenatural atragués els objectes de l'altre costat cap a ella, màgicament. Era com una nena que ha vist la seva joguina preferida rere el vidre i no pot fer sinó desitjar-la amb totes les seves forces. «Entrem?», va dir tot d'una, i sense esperar resposta va entrar dins de la botiga a pas ferm. Llavors vaig adonar-me que en realitat la pregunta no me la feia a mi.
L'Elisa va néixer poc després de l'explosió del Challenger, l'any de l'accident nuclear de Txernòbil. Tanmateix, cap desgràcia mundial no podia fer ombra al nostre petit miracle, els 2 quilos 800 grams de pura, sana i preciosa felicitat. Vam decidir batejar-la amb aquest nom per la composició de Beethoven que tant ens agradava, tot i que en secret i durant molt de temps la Sofia l'anomenava Elisabet. Especialment quan la renyava o s'havia de posar seriosa, com si volgués mantenir les distàncies o dirigir-se a algú que no era ben bé la seva filla. Els primers anys se'n feia càrrec ella, nit i dia, expulsant-me a vegades de la que havia estat la nostra bombolla. Però no m'importava. Una criatura necessita més la seva mare, ho creia. Per això vaig accedir al fet que deixés la feina per tenir-ne cura. Jo, amb molt d'orgull, m'encarregava que no els faltés res. Treballant de dilluns a dissabte, fent hores extra sempre que se'm presentava l'ocasió per pagar totes les factures. Érem un equip, una família, per a totes les coses bones i dolentes que implica. I encara havia de passar molt de temps abans que la nostra filla es convertís en una dona, amb personalitat i caràcter propis, i que haguéssim de deixar-la anar. Thank you.
Capítol 7. El llarg passadís que ens havia engolit lentament en entrar va escopir-nos després de nou al carrer. I de nou la inèrcia ens va fer caminar, un al costat de l'altre, com si no sabéssim fer altra cosa. Els peus seguien fent-me mal, però no vaig queixar-me. Almenys havia apaivagat la gana i l'impuls d'anar-me'n a casa, així que no va importar-me continuar passejant una estona. Junts, en silenci. Malgrat que, amb la panxa plena, un vag ensupiment ens acompanyava i ens feia alentir el pas. Ella anava al meu costat, molt a prop. Estic segur que no gosava dir res per por que el moment de separar-nos tornés a aparèixer. I no va ser fins al cap de molta estona, després d'encomanar-me un gran badall, que es va atrevir a fer-me una proposta. Sé d'un lloc que t'agradarà molt, i no està gaire lluny. Si vols, ens hi podríem apalancar una estona. Vaig fer que sí amb el cap. Però si no et ve de gust, deixem-ho, eh? Vull dir que si prefereixes anar-te'n, ho entendré. No cal que ho facis per... No, no, em fa gràcia, vaig afanyar-me a dir-li. Genial, va respondre de seguida. Doncs vine, que agafarem l'autobús aquí mateix. A pocs metres ens vam aturar en una parada on no hi havia ningú, ni un banc on seure. La idea de deixar-me portar es feia irresistible i vaig gratar-me les butxaques per si quedava alguna moneda, mentre ella m'observava comptant els cèntims, una vegada i una altra. Tranquil, va murmurar en veure'm atabalat. Són quatre parades, el conductor ni s'hi fixa i els revisors no passen mai. Ens colarem sense problemes, no et ratllis. M'avergonyia no poder pagar el miserable import d'un viatge amb autobús, ni per a mi ni per a ella. I de sobte em vaig sentir un mal pare. El que tinc no m'arriba ni per un tiquet, vaig lamentar-me en veu alta. D'acord, va remugar, espera't. I tot seguit, amb un to ben llestimós, va dirigir-se a una àvia que passava per allí. Senyora, podria ajudar-me? Sisplau, li demano, per l'amor de Déu, he d'acompanyar el meu pare al metge, que està molt malalt, i no tenim prou diners per... Abans que acabés d'explicar-se, la dona ja treia el moneder de la bossa per donar-li un parell d'euros, però clavant els ulls en mi amb certa incredulitat. Gràcies. Jo no sóc el seu, vaig cuitar a dir, penedint-me'n a mitja frase. I aleshores la senyora va llançar-me una mirada de desaprovació encara més dura. Una mirada que va ferir-me el cor. Que ve l'autobús, va exclamar la noia tornant a la parada, com si res, i donant-me les monedes. Puja tu primer, que mentre pagues jo guardaré lloc. Em va sorprendre el seu poder de manipulació, la capacitat que tenia d'aconseguir qualsevol cosa sense vergonya ni escrúpols. El més sorprenent, però, era que m'havia fet pensar en aquella paraula que creia oblidada i que havia sentit, de nou, després de molt de temps, com una maleïda espasa de Damocles. Per això, malgrat deixar enrere l'àvia, el pensament que aquesta havia despertat en mi va acompanyar-me tot el viatge.
En el número 26 d'aquell passatge s'alçava una bonica casa de dues plantes amb un jardinet al porxo. T'agrada? Una llar idíl·lica convertida en escola de música. I no sols el cartell ho anunciava. Les notes d'un piano flotaven en l'aire convertint-lo en un oasi enmig de la ciutat. Un refugi. Captivat pel so d'aquella melodia, amb un sospir vaig seure al banc de fusta que hi havia al jardí d'entrada enmig de les plantes. A l'estiu, quan tenen les finestres obertes, se sent millor, va lamentar-se encara dret al portal. Vine, seu i escolta, vaig dir-li. Saps què és el que sona? No, no ho sento, remugava. És el clar de lluna de... merda! A la vorera del davant, uns paletes estaven fent xivarri, i ella, sense pensar-s'ho dues vegades, empesa per la rauxa, va travessar el carrer per escridassar-los. Estàs boja o què? Va grunyir un conductor del cotxe que va frenar en sec per no atropellar-la. Fuig d'aquí, tarada, va respondre-li un dels treballadors. Vaig córrer a agafar-la, vaig suplicar-li que callés. Vaig disculpar-me amb tothom, però ella no es tranquil·litzava, al contrari. Deixa'm, repetia, caminant a pas ferm per la vorera amunt i avall. Deixa'm. Al cap d'una estona, els homes i el brugit van desaparèixer, i l'únic so perceptible en tot el carrer eren les notes d'aquell piano invisible, que la calmaven, que ens calmaven, com una cançó de bressol. Llavors, finalment, va seure al banc al meu costat i va tancar els ulls.
La Teresa Roig és l'última de les autores que us presentem, dels que han vingut, bueno, dels que van venir l'any passat al Priorat en persona. Esperem que us hagin agafat ganes de llegir-la i fins al mes que ve. El mes que ve ja veurem que hi haurà alguna sorpresa.
Les músiques que han acompanyat els textos de la Teresa Roig, que les va triar ella mateixa, ha sigut la Gimnopédie, número 3 d'Eric Satie, El clar de lluna de Debussy i Per a Lisa de Beethoven. Bona nit.